Bon dia. Avui hem conegut més detalls del projecte residencial dissenyat per l'Ajuntament de Palma als terrenys de l'antiga presó, on recinte desallotjat ara fa 3 setmanes. Cort conservarà l'edifici central per reconvertir-lo en un co-living, una residència professional amb diferents tipus d'habitacions i espais comuns destinada principalment a metges, policies i investigadors, així com altres serveis públics essencials. El pla preveu estances de diferents mides, incloses també 4 per famílies amb menors. Mig centenar d'unitats seran per estades curtes i la resta 89 per a períodes de temps més llarg. Es tracta d'un format que, segons el consistori, permetrà respondre a la demanda específica de col·lectius que no venen a les Balears per dificultats per trobar un habitatge assequible. Tot això encara és un avantprojecte que, una vegada sigui aprovat i adjudicat, requerirà com a mínim un any i mig d'obres per veure a la llum. En uns moments vos ampliem aquesta informació, protagonista de l'actualitat aquest dilluns 29 de juny, en què seguim pendents de les notícies que arriben de Veneçuela, on ha disminuït a 138 el nombre d'espanyols desapareguts després de localitzar-ne una dotzena entre les runes, mentre que la darrera actualització no modifica, això sí, el nombre d'espanyols que han mort a la tragèdia, que continua sent de 17. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plana política amb l'obertura de primàries al PC.
Demà comença el termini per poder presentar candidatures d'aspirants a liderar les llistes del partit al Parlament, als Consells de Mallorca i Menorca i als ajuntaments de Palma i Calvià. Les primàries a les institucions de les Pitiuses ja seran al setembre. La formació preveu, a priori, un procés tranquil.
Formentera torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Amb les darreres embarcacions arribades aquest cap de setmana, ja són 45 els menors que romanen a l'illa. La falta de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell de Formentera. Ara demanen auxili al govern balear per habilitar nous espais.
A Menorca, el nou sistema informàtic de l'Ajuntament de Mahó genera una allau de queixes pel mal funcionament i el retard en molts de tràmits. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Fa unes setmanes que s'ha implantat el nou programa que ocasiona molts problemes tant als ciutadans com als mateixos funcionaris, que veuen com en lloc d'accelerar processos el que fa és precisament el contrari. Tramitar un gual, una targeta de resident per poder aparcar o fer una instància genèrica al consistori s'ha convertit en un autèntic mal de cap. També en pateixen les conseqüències les empreses que han de fer tràmits amb l'Ajuntament.
A Mallorca, després de 4 mesos de feina, s'ha extret la darrera peça del vaixell enfonsat davant les Fontanelles ara fa 1.700 anys. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Un equip de 15 persones ha fet feina sense descans des del mes de març per recuperar l'embarcació sencera. Ara totes les restes romandran submergides en una piscina de salatge durant aproximadament un any i mig. Després, les fustes es duran a Cartagena on es tractaran i en paral·lel es podrà fer l'estudi d'aquesta fita de l'arqueologia subaquàtica de la Mediterrània.
En els esports, el Mallorca anuncia la campanya d'abonats per a la pròxima temporada. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. L'entitat vermella ha posat en marxa la campanya de socis per al pròxim curs a la segona divisió sota el lema Volem Sentir. El preu dels abonaments s'ha vist rebaixat en torn d'un 20% respecte al de la temporada passada, uns preus que van dels 180 als 535 euros pel que fa a les renovacions i dels 265 als 830 euros a les noves altes. Els abonats mallorquinistes poden renovar el seu carnet des d'avui fins a dia 17 de juliol i a partir del 28 s'obrirà la venda lliure d'abonaments. D'altra banda, Takuma Sano no continuarà al club i és el 5è futbolista que abandona el Mallorca aquest estiu. Al Mundial, el Canadà és el primer classificat per als 8ens de final i en bàsquet, a la primera FEB, Jalen Cohn deixa l'Este Menorca.
I completam la portada amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Hem iniciat la setmana amb temperatures elevades. Avui han tingut una nit tòrrida, molts sectors de les illes amb temperatures que no han davallat a tot el vespre dels 25 graus. La notícia, però, és que avui refresca el nord de l'arxipèlag, amb temperatures entre 4 i 5 graus inferiors a les que teníem ahir, les màximes. I tot això amb el cel que a primeres hores estava tapat, després han tingut un matí de cel bastant destapat, un cel molt clar, molt de sectors de les illes, però a partir d'avui cap vespre els núvols tornaran a ser més protagonistes. Augmentaran una mica els núvols, deixaran el cel una mica més variable, però així tot encara amb temperatures elevades. No tant al nord, que sí que ja notam una davallada, amb unes màximes entre els 30 i 32 graus, però sí que al sud de Mallorca, també al ponent interior sud i a Eivissa i a Formentera. Tornem a tenir valors que s'atraquen als 35 o 36 graus. Aquesta setmana la temperatura ha d'anar baixant una mica i, a més, també augmentaran els núvols. I demà a migdia ja poden tenir algun núvol d'evolució, sobretot a punts de Mallorca, interior, sud de l'illa, i podrà descarregar qualque ruixat. I també poden sentir qualque tronada, però seran alguns fenòmens molt, molt aïllats. De moment, per tant, una mica de canvi de temps, amb una refrescada de moment de temperatura que només notam al nord, a Menorca i al nord de Mallorca, i a partir de demà sí que notarem una petita baixada del termòmetre també a la resta de les illes. Esperant, però, que a final de setmana la temperatura torni a pujar, i tot això amb qualque precipitació, però molta aïllada i en conjunt moltes estones de cel estirat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals essencials qualificats començaran l'any que ve i es perllongaran un any i mig. Són els terminis que ha plantejat avui el batlle Jaime Martínez en la presentació de l'avantprojecte per adaptar el recinte després de ser desallotjat fa unes setmanes en 139 espais residencials. Segons explicat, es conservarà l'edifici principal, que serà rehabilitat, mentre que s'eliminaran les torres de vigilància, així com el mur exterior.
De les 139 residències previstes, 50 seran habitacles individuals d'entre 16 i 22 metres quadrats, d'altres dobles, que en aquest cas arribaran fins als 30 metres quadrats. Tots aquests casos seran per estades curtes. També, però, n'hi haurà altres 89 un poc més amplis per estades més llargues, 59 senzills, 26 dobles, i també n'hi haurà 4 reservats a famílies, que arribaran als 40 metres quadrats. Es destinaran a professionals de serveis essencials qualificats, com metges, policies, investigadors i professors universitaris. El batlle Martínez assegura que és un projecte estratègic per donar sortida a la falta de professionals que provoca la crisi habitacional.
Lo que feim d'allò que durant més de dues dècades ha estat un espai en desús, absolutament degradat, amb una administració que mirava cap a un altre costat, doncs ara duim el projecte per convertir-lo en solucions habitacionals, en zones també de convivència.
L'avantprojecte també preveu la creació d'espais compartits, piscines, solàrium, jardins, bugaderia, gimnàs o magatzems, en una superfície que, junt amb els habitatges, superarà els 8.000 metres quadrats. De moment no s'ha concretat, però, com es prioritzaran les demandes, tampoc el preu que abonaran els interessats. En tot cas, l'Ajuntament és el propietari actual de l'espai i, per tant, serà l'encarregat de gestionar-lo directament. L'objectiu és poder licitar les obres durant l'any que ve i que s'executin en un termini aproximat d'any i mig d'obres.
Encara sobre la crisi habitacional, el govern ha sol·licitat a l'executiu espanyol i a la Unió Europea destinar una part del fons de transició justa a impulsar habitatge social de lloguer en els municipis beneficiaris del programa. La Conselleria d'Economia xifra en 3,36 milions d'euros el pressupost que es podria derivar a aquesta nova línia d'inversió.
És una iniciativa que s'ha plantejat durant la reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Fons de Transició Justa 2021-2027, celebrada a Carrión de los Condes, a Palència. El govern també ha proposat ampliar la zona subvencionable del fons a tota l'illa de Mallorca, no sols als municipis que actualment són inclosos. Això permetria estendre els beneficis d'aquest programa i incrementar-ne també les actuacions. El Fons de Transició Justa és un instrument financer que té com a objectiu fer costat als territoris que s'enfronten a reptes socioeconòmics greus derivats del procés de transició energètica. En el cas de Mallorca, la zona de transició justa respon als impactes derivats del tancament de la central tèrmica d'Alcúdia i acull a 13 municipis en concret, entre ells Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pollença i també Seuba.
Ho dèiem en titulars, Formentera torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants. Segons el Consell, el Govern de l'Estat ha denegat l'acollida d'aquests menors a l'embalat del Port de la Savina per no ser, diuen, un espai apropiat per la seva estada.
A les darreres arribades han estat 21 els menors que han tocat terra a Formentera i el Consell de l'Illa ha hagut de tornar a instal·lar matalassos en dependències insulars perquè hi passin la nit. El centre d'acollida té capacitat només per una trentena de persones i ja són 45 els infants i adolescents que romanen a l'illa. Per això, ara es trasllada aquesta crida d'auxili al govern perquè habiliti nous espais per a aquestes primeres acollides. Òscar Portas, president del Consell de Formentera.
Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribam a col·lapsar. Arribam a col·lapsar, es pot ja dir directament així.
La situació també preocupa Eivissa. El Consell adverteix que l'arribada de menors no acompanyats està tensant al màxim el sistema de protecció i no descarta que si aquestes arribades continuen en augment es puguin viure escenaris similars als de Formentera. Esther de Miguel.
Des del 2019, el nombre de menors migrants tutelats ha passat de 18 a 108, mentre que el total de menors sota la tutela del Consell ja supera els 200. En aquests 7 anys s'ha passat de gestionar 2 centres a 11 i la despesa destinada a l'atenció d'aquests menors s'ha multiplicat per 7. Tot i haver reforçat les plantilles i externalitzat part del servei des de la institució insular, admeten que la manca de professionals continua sent un dels principals problemes. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social.
Hem fet bolsins, hem fet crides, hem fet convocatòries, hem contratat gent. No hi ha manera de que les plantilles evolucionin en el mateix ritme que evolucionen els nenes que estan arribant. El que demanem és que l'Estat faci la seva feina en política exterior, en política migratòria i en control de fronteres i recursos.
La darrera pastera arribada a l'illa aquest cap de setmana transportava 6 menors d'edat, un fet que, segons el Consell, ja no és excepcional, sinó que cada vegada és més habitual.
I a Menorca torna a dimitir la gerenta del geriàtric municipal de Sant Lluís. És el tercer responsable que hi renuncia en 8 mesos. Axel.
La situació és cada vegada més insostenible. Els familiars lamenten que amb la que ha estat gerenta els darrers mesos havien aconseguit millorar la comunicació i rebaixar també l'atenció existent. Ara denuncien, una vegada més, que hi manquen treballadors per poder atendre les necessitats de la cinquantena d'usuaris del servei, molts dels quals amb un elevat grau de dependència. Tòfol Moll és familiar d'un intern.
Tenir una bona atenció amb gent tan dependent és impossible amb aquestes mans. I clar, ja arriba un punt que la situació és tan greu ja que ningú... És que serà... No crec que ningú ho pugui aguantar, perquè és molta pressió.
L'Ajuntament es va comprometre fa mesos a incrementar la plantilla de treballadors amb 4 nous contractes a jornada completa. Els tràmits burocràtics, però, s'eternitzen.
Però bueno, clar, és que s'ha anat allargant tant que ara ja arriba un punt de... Fa temps que era urgent, saps? I ara, clar... De cada vegada la situació és més tensa i més complicada, perquè, clar, tothom està cansat. Estan cansats les treballadores, estan cansats les famílies.
El consistori assegura que ja hi ha substitut per a la gerència i que dimecres hi ha reunió amb l'empresa concessionària per mirar d'abordar la situació.
I avui hem sabut que la policia local de Palma va detenir ahir un home de 40 anys per haver amenaçat de mort un infermer a Son Llàtzer. El detingut va entrar de matinada a l'hospital amb una actitud molt agressiva.
Els fets varen començar cap a la 1:30 de la matinada a la zona d'ingressos on es trobava la seva mare. L'home va encendre els llums, va insultar el personal i va arraconar un infermer per colpejar-lo a la cara amb una boina i va destrossar material mèdic. Els agents varen constatar que l'agressor tenia símptomes clars d'estar sota els efectes de les drogues. Després de ser reduït pels vigilants de seguretat i detingut per la policia local, l'home ha estat posat a disposició de la Policia Nacional.
Són les 2:15, més de 60 persones han guardat avui un minut de silenci davant l'Ajuntament de Palma en record de les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. El consistori se suma així a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A l'acte ha participat també la Federació d'Associacions Estrangers de les Balears, que ha remarcat la necessitat d'ajuda internacional per construir, reconstruir el país caribeny, on hi ha 180 edificis esfondrats i gairebé 600 d'inhabitables. Laura Marcos.
El minut de silenci ha tingut lloc avui migdia a la plaça de Cort i han assistit el batlle de Palma, Jaime Martínez, representants dels grups municipals, del Consell i del Govern, el delegat del Govern estatal, Alfonso Rodríguez, i també els cossos de seguretat. Un acte en què també està present, com deia, la Federació d'Associacions Estrangers a les Illes, per donar suport i demanar solidaritat i ajuda per retornar la normalitat a Veneçuela. Són Isabel Oviedo, presidenta de la Federació, i un dels portavous, Ángel Darío, venezolana residente en Mallorca.
Lo que atraviesa Venezuela lo atraviesa en nuestros países porque aquí somos hermanos. Entonces estamos en una campaña, una jornada solidaria, humanitaria, recogiendo medicamentos, recogiendo vituallas y agradeciendo a todas esas personas de corazón que ante situaciones como esta demuestran su solidaridad.
Esa población vulnerable es la que también va a tener una necesidad y ese después es donde vamos a necesitar aún más los países y las personas solidarias para con nosotros.
Mentrestant, el Ministeri Espanyol d'Exteriors ha rebaixat a 138 els conciutadans encara desapareguts a Veneçuela. La xifra de morts d'espanyols, en canvi, es manté en 17 confirmats. És el darrer balanç d'una catàstrofe encara difícil de digerir, que de moment ha deixat 1.450 víctimes mortals i 3.150 de ferides. N'hi ha, però, més de 50.000 encara sense localitzar. Segons passen les hores i els dies, s'incrementa el pessimisme, la desesperació i també la impotència de la població.
La Guaira, que és l'estat més afectat pels dos sismes de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, encara és molt lluny de tornar a la normalitat, sí, però que n'hi ha avenços. Així, ja s'ha restablert un 75% de les xarxes d'electricitat, un 68% de les d'aigua i un 90% de vies terrestres. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura, però, que la prioritat ara mateix són els rescats.
Les labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
El cert, però, és que la població desespera. Als carrers s'acumulen milers de tones d'enderrocs, de ciment, de pols, sense que els serveis de rescat donin l'abast. Cada vegada se senten menys veus entre les muntanyes de ferro i ciment, que han quedat convertits centenars d'edificis. Els voluntaris, però, arribats de tot el món, no s'aturen ni un minut.
Mientras que nosotros podamos, vamos a seguir buscando. Y donde haya que entrar y sacar personas, lo haremos.
I aquest esforç també dona peu encara a miracles. Com el d'aquest nadó, que ha estat rescatat junt a sa mare després de 4 dies entre runes. D'altres, però, no han tingut tanta de sort.
Tratamos de mover algunas cosas, mover escombros, pero bueno, no tuvimos éxito. Han habido personas que nos pidieron ayuda y ayer, por ejemplo, los sacamos ya fallecidos.
I davant aquest panorama, creix el malestar contra el govern veneçolà davant la manca de mitjans.
No hemos recibido así, de, como te digo, ayuda del gobierno como tal. Las primeras 72 horas no. Fueron solamente los mismos venezolanos guerreando para poder sacar sus familiares.
Tenemos personas que están ya en estado de descomposición, cuerpos como es el de mi familiar, donde lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni ayuda del gobierno.
I per si la situació ja no fos prou complicada a la zona, la terra tampoc no dona treva. Avui, un nou sisme de magnitud 4,2 ha sacsejat al nord de Veneçuela i ha obligat la gent a abandonar domicilis i a aturar tota activitat, fins i tot els rescats. El terratrèmol a més s'ha produït a només 10 quilòmetres a l'est de la Guaira.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
A la plana econòmica, l'IPC del juny manté la taxa interanual en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'INE. D'aquesta manera, la inflació ja encadena 4 mesos seguits per damunt del 3%.
Aquest mes de juny, l'electricitat i el gas han estirat els preus cap amunt per la retirada de les ajudes fiscals del govern. Per contra, els combustibles han donat un respir i han davallat. Des del Ministeri d'Economia destaquen que el pla de resposta estatal funciona per protegir les famílies, mentre que la inflació subjacent ha baixat una dècima fins al 2,9%. Les dades definitives de l'IPC es publicaran el pròxim 15 de juliol.
De fet, el govern estatal afirma que l'economia creix a bon ritme, tot i les incerteses derivades pels diversos conflictes internacionals, eleva així en 4 dècimes el creixement econòmic per enguany i el situa en un 2,6%. Preveu que la xifra es mantengui per sobre del 2% fins l'any 2029, en un context en què també milloren les dades d'ocupació i d'afiliació.
Ho ha anunciat el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què també ha anunciat la continuació de les mesures de l'escut social per mitigar les conseqüències derivades de la guerra a l'Iran.
El primer mensaje es que mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. El segundo mensaje importante en el caso de los hogares es que va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales.
Una altra mesura destacada és l'eliminació progressiva de l'impost sobre la producció energètica fins l'any 2028.
D'altra banda, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha anunciat que durant el mes de juliol s'aprovarà un paquet de mesures en matèria d'habitatge amb l'objectiu de trobar consens entre el Congrés dels Diputats.
Saiz també ha dit que tirarà endavant la jubilació parcial per a treballadors del sector públic, que, entre d'altres, preveu mesures d'indemnització per a residents a les Balears.
El Real Decreto Ley incorpora, además, una disposición adicional que habilita la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Illes Balears.
El govern espanyol també ha fet pública una partida de 200 milions d'euros que anirà destinada a la climatització i eficiència energètica de centres escolars.
Sobre la pròrroga de l'escut social ha parlat el president de la Federació de Confraries de les Balears, Domingo Bonnin, coincidint amb el dia de Sant Pere, patró dels pescadors. Assegura que serviran al col·lectiu per evitar sobresalts i normalitzar l'activitat del sector pesquer.
Tot i això, advertir que el sector no hauria de dependre d'aquest tipus de mesures per garantir la seva viabilitat.
Les ajudes té una part bona i una part dolenta. La part bona és que facilita l'activitat. La part dolenta, que és el que jo dic, és que se hi entra a pensar que el sector primari o el sector pesquer viu a costa d'ajudes. I justament el que nosaltres no voldríem o el que no volem és que viure d'ajudes.
I encara en el sector primari, el Ministeri d'Agricultura defensa la importància de donar a conèixer el producte local agrari de les Balears. Sosté que cal promoure i posar en valor la producció de proximitat i quilòmetre zero de les illes, perquè moltes vegades se les redueix únicament al turisme i no es té en compte el seu potencial agrícola.
Així ho ha afirmat la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña García, durant una jornada d'agricultura sostenible celebrada a Raixa, a Bunyola.
Balears no és solo turisme. Sa Balears tiene unos productos agroalimentarios de una calidad extrema y además con un producto de proximidad y de kilómetro cero. Y eso hay que contarlo y hay que explicarlo.
García apunta que la insularitat de les illes replanteja reptes com, per exemple, l'ús d'aigua o la rotació de terres a causa de la limitació territorial. En aquest sentit, planteja una agricultura de conservació o regenerativa, així com la necessitat de tenir una política agrària comuna amb els recursos necessaris per fer front a aquests reptes. D'altra banda, considera que la innovació i la digitalització són els eixos clau del futur del sector agrari.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
La setmana ha començat amb avís groc al sud de Mallorca, on el termòmetre es pot enfilar fins als 36 graus. Amb aquest marc, el missatge es manté: precaució a la muntanya i també al medi natural. Avui les Balears tornen a tenir bona part del territori en nivell màxim per perill d'incendi forestal.
De fet, 47 dels 67 municipis de les illes estan en alerta 4 per foc. És el nivell més alt i en el cas de Mallorca és tota l'illa, que està en risc màxim. A Mallorca, només 15 dels municipis estan en risc moderat i, en el cas de les Pitiuses, només el municipi de Sant Antoni de Portmany es troba ara mateix en risc màxim. Allà és on el risc elevat. Està prohibit encendre foc en terreny forestal. No es pot llançar tampoc material pirotècnic, llevat que estigui a més de 500 metres de terreny forestal, entre d'altres. Per demà dimarts, la situació en dedica millora de manera substancial. El groc guanya terreny, especialment en el cas de Mallorca. En total, 12 municipis de les illes continuaran, però en risc màxim, especialment a Menorca. L'illa de Formentera, en canvi, ja passarà a nivell blau, que és el més baix.
I en aquest context, les Balears han començat a teixir una xarxa pública de refugis climàtics, la majoria en construcció. Ara per ara, el govern ha repartit ajudes per crear-ne més d'una vintena. Parlem d'espais públics oberts, com els patis d'escoles, o tancats, com les biblioteques, condicionats per facilitar el confort tèrmic.
Les illes, de fet, no tenen encara un mapa de refugis, però sí que està en una fase de desplegament. De moment, s'han fet dues convocatòries de subvencions. A la primera s'hi van acollir 6 ajuntaments per obrir 7 refugis. A la segona, 13 projectes. Destaquen Solla, Inca, Esporles, Ciutadella i també Formentera. El director general de Canvi Climàtic, Diego Viu, defensa que els projectes van més enllà que la plantació d'arbres i la creació d'ombres, que han de ser com a mínim d'un 80%.
Faran uns espais que, con solucions basades en la naturaleza, que consumiran menys aigua, que utilitzaran vegetació autòctona, que no fueran tant hormigón, realment consiguieran bajar la temperatura d'aquests espais y sobre todo que estuvieran abiertos al público.
I posem ara dos exemples que ja fan les funcions de refugi. Els patis dels centres educatius de Ses Margedes, a Solla, i a Palma, al CEIP de Son Oliva, on s'han incorporat una pèrgola amb energia verda.
Ho dèiem en titulars, els socialistes obren primàries per triar candidats al govern. Els Consells Ínsulars de Mallorca i Menorca i les Batllies de Palma i Eivissa ho ha anunciat avui el secretari d'Organització del PSIP, Cosme Bonet, qui ha negat que estiguin preocupats pels casos de corrupció que afecten el partit en l'àmbit nacional.
Bonet ha destacat que l'objectiu de les primàries és accelerar el canvi polític a les illes després dels 3 anys de govern del Partit Popular. De la gestió de la dreta, el PSIP ha criticat sobretot la situació del mercat de l'habitatge, la sanitat i la saturació turística. També culpa el PP del col·lapse de les infraestructures, del deteriorament dels serveis públics i d'intentar mercantilitzar el territori. Respecte als casos de corrupció que afecten el partit en l'àmbit nacional, Bonet ha assegurat que estan tranquils.
No, nosaltres l'única preocupació que tenim és donar resposta, com he dit, a les necessitats, a les preocupacions que té la ciutadania de les Illes Balears, que, com he dit, és la manca de respostes davant problemes molt greus que té la societat de les Illes Balears en aquest moment, i crec que tenim una societat suficientment madura per distingir el que són les polítiques que votarem a unes eleccions autonòmiques i municipals de lo que és el renou que ens arriba de Madrid. I ho qualifico de renou per no entrar en més detall.
I doncs, justament, la secretària de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero s'ha acollit al seu dret a no declarar al Senat. María Gertrudis Alcázar ha justificat el seu silenci a la comissió d'investigació sobre la CEPI perquè està imputada en el cas Plus Ultra.
Alcázar ha assegurat en una breu intervenció que la seva posició no és un menyspreu a la cambra, sinó una decisió coherent amb la seva situació processal. Per la seva banda, la senadora del Partit Popular, Rocío Díbar, ha lamentat aquesta qüestió, tot i que assegura que respecte al dret de defensa, manté que moltes de les preguntes de la comissió no tenien res a veure amb la seva causa judicial.
Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
Respetamos, como es natural, su derecho de defensa. Usted, además, no puede tener peor condición aquí que en un juzgado, y yo, desde luego, no iba a pedirle eso. Iba a comprobar, como muchas de las preguntas que yo le voy a formular, no tienen nada que ver con su estricto derecho de defensa.
A l'Audiència Nacional, l'empresària Carmen Pano ha ratificat avui que li varen oferir 250.000 euros per mentir al jutjat. Segons fonts jurídiques, Pano ha insistit davant el jutge Pedraz que li varen oferir aquest doblés a canvi de negar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE al carrer Ferraz.
L'empresària ha confirmat que l'advocada de l'exassessor Coldo García li va fer aquesta oferta per salvar-lo, ha dit a ell, i l'exministre José Luis Ábalos, tots dos condemnats pel cas de les mascaretes. En la mateixa jornada, un altre testimoni ha confirmat haver mantingut una reunió a Ferraz amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, tot i que ha assegurat que no en recorda el contingut.
I també a l'Audiència Nacional, l'excap de l'UDEF ha admès avui que José Manuel Villarejo li va parlar d'una operació per cercar 27 milions d'euros que Luis Bárcenas tendria amagats a l'estranger. José Luis Olivera, darrer acusat a declarar en el judici del cas Kitchen, ha negat la seva implicació en l'espionatge a l'extresorer del PP.
Sí que ha reconegut un dinar l'any 2017 on Villarejo li va explicar que havien captat el xòfer de Bárcenas com a confident, tot i que ha apuntat que l'excomissari solia atribuir-se mèrits falsos. A la mateixa sessió, els inspectors Fuenter Gago i Díaz Sevillano també han negat rotundament haver tingut cap coneixement d'aquest operatiu parapolicial.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Després de 4 mesos de feina, s'ha extret la darrera peça del derelicte, enfonsat davant de ses fontanelles ara fa 1.700 anys. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Un equip de 15 persones ha fet feina sense descans des del mes de març per recuperar l'embarcació sencera. Ara totes les restes de l'embarcació romandran submergides en una piscina de dessalatge, aproximadament un any i mig.
L'Hospital de Manacor ha estrenat un nou edifici ambulatori on ja s'han ubicat 3 serveis.
És una de les accions del pla director que preveu duplicar la superfície de l'hospital per millorar l'atenció a una població de 167.000 persones.
Comença a funcionar la plataforma intel·ligent de destins que pretén redirigir els fluxos de turistes.
Uns panells interactius mostren dades com l'afluència de turistes a platges, disponibilitat d'aparcament i també la saturació d'espais públics a l'objectiu de redistribuir fluxos de gent.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la Vila Cintura, a l'altura de la sortida des de Son Rapinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit a la Port. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de la sortida des de Benguinat, fins a l'altura de l'incorporació cap a la Via Cintura i en el túnel de Llena van sentir Palma. I per acabar, fer-hi tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Valldemossa. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem Ivan López del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, l'Hospital de Manacor ha estrenat un nou edifici ambulatori on ja s'han ubicat 3 serveis. És una de les accions del pla director que preveu duplicar la superfície de l'hospital per millorar l'atenció a una població de 167.000 persones.
El nou edifici ambulatori ja funciona en 3 serveis. El mes de maig s'hi va traslladar cardiologia, que ara disposa d'un espai més ampli per donar una millor atenció. També s'hi ha ubicat l'hospital de dia, amb de 9 box individuals i 4 llits. El darrer servei que s'ha incorporat a rehabilitació amb 2.100 metres quadrats per a tots els tractaments de fisioteràpia. Manuela García és la consellera de Salut, Ignasi Casas, el gerent de l'hospital.
Apuesta por la humanización de los boxes del hospital de día son individuales. Permite que tú estés totalmente en unas condiciones de intimidad que no existían previamente y que puedas estar acompañado de tu familiar.
Sobretot hem prioritzat aquelles àrees que estaven més estrets o que, com diria jo, el pacient estava pitjor. I ràpidament, per exemple, l'hospital de dia l'hem posat en marxa.
La consellera de Salut també ha visitat el nou espai d'espera per a les persones que reben tractament oncològic, un entorn terapèutic concebut per fomentar el benestar emocional dels pacients.
Pueden leer, pueden ver la tele, es decir, pueden estar conversando de una manera mucho más tranquila incluso con sus familiares y también los familiares pueden esperar ahí mientras que reciben el tratamiento.
En aquest immoble també s'ubicaran pròximament el servei de diàlisi i consultes externes. Les obres s'emmarquen, com deim, en el pla director de l'Hospital de Manacor, que suposa una inversió de 60 milions i mig d'euros i inclouen també el nou edifici industrial i la reforma del bloc quirúrgic i obstètric.
D'altra banda, en successos aquest cada setmana s'han hagut d'evacuar diverses persones a la malla i a la muntanya. L'activació de la Milana, l'helicòpter dels bombers de Mallorca, acurça de manera considerable el temps de resposta en els salvaments.
Els efectius dels bombers de Llucmajor van rescatar dissabte amb l'ajuda de la Milana un jove que va caure a la zona de roques de Calapí i va ser evacuat amb l'helicòpter. L'activació de la Milana també va ser necessària per donar suport al grup de rescat de muntanya una segona vegada dissabte. En aquest cas, per rescatar quatre joves a la zona del Tomir. Havien sortit en ruta de ruta senderista i es varen trobar sense forces i sense aigua. Xisco Bonnin és el cap d'operacions dels bombers de Mallorca.
No hi ha cap problema en sortir a muntanya, no hi ha cap problema en fer activitats a l'aire lliure, però la gent ha de tenir un poquet en compte l'època de l'any que estem, l'equipament que s'ha de dur per poder fer front en aquestes condicions de molta calor, molta humitat.
I ahir es va tornar a activar la Milana per rescatar un jove que havia patit una lesió al turmell al torrent de Pareis, un temps de resposta molt més curt gràcies a l'evacuació per aire.
Amb l'helicòpter i amb els rescatadors que van dins l'helicòpter, el que feim és tenir un temps de tant d'activació com d'arribada en el sinistre molt més curt. El que feim és assegurar una atenció a les víctimes molt més temprana.
2:35, l'Harmony of the Seas ha atracat avui al port de Palma. Es tracta d'un dels creuers més grans del món, amb una capacitat màxima de 6.400 persones. Aviat, però, serà rellevat per Legend of the Seas, que en pot traslladar fins a 7.600. Arribarà a Palma el mes de juliol, tot i que des d'aquí no podran embarcar-hi passatgers. I tot això comença a funcionar la plataforma intel·ligent de destins que pretén redirigir els fluxos de turistes per millorar el benestar de residents i visitants. L'eina ha estat impulsada pel Consell Insular i espera notar-ne els resultats a finals de temporada.
Uns panells interactius mostren dades com l'afluència de turistes a platges, la disponibilitat d'aparcament i la saturació d'espais públics amb l'objectiu de redistribuir fluxos de gent. Enrique Martínez és el president de Setgitur.
Oiga, aparte de atraer personas, hay que pensar qué pasa con las personas nuevas que están aquí, si generan desarrollo económico.
Els primers temes amb els quals es fixarà el Consell Insular són la congestió d'espais públics, mobilitat i també en calcular l'impacte d'esdeveniments. Guillem Ginart és el conseller.
De tot el cúmul de dades que mos dona, diguem, el dia a dia, puguem prendre decisions per millorar no només l'experiència de qui mos visita, que això està clar que és un objectiu principal, sinó sobretot millorar la qualitat de vida de les persones que vivim a Mallorca.
A Serenal de Llucmajor, per exemple, els pot servir per minvar el col·lapse de la carretera. Catina Rayó és la regidora de turisme del municipi.
I que hi hagi més turisme que se mogui en el transport públic i col·lapsi menys les carreteres.
El projecte, impulsat per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, està finançat amb 4,8 milions d'euros dels fons europeus. Comença a funcionar avui i esperen començar a veure fruits a finals de temporada.
Mentrestant, Més per Mallorca exigeix al Consell Insular una estratègia per reduir la pressió turística davant un malestar ciutadà que, diu, el PP continua ignorant.
La formació reclama que la institució aprovi abans de final de 2026 un pla amb objectius concrets de reducció de places turístiques, vehicles i pressió sobre l'illa. Catalina Esperalló és la portaveu.
Cada vegada hi ha més mallorquins i mallorquines que senten que no poden viure en normalitat la seva terra. Per això demanem al Consell que deixi d'ignorar aquest malestar i aprovi una estratègia clara per reduir la pressió turística amb objectius concrets de menys places turístiques i menys vehicles. Ja no basta només xerrar de problema. És hora de planificar i actuar perquè Mallorca torni a ser un lloc on la gent hi puguem viure.
2:38 per la mare de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que ha fet arribar o farà arribar teràpies innovadores a les residències de gent gran. Més concretament, les teràpies en cans, una manera d'activar el cos i la ment dels residents. Avui, per primera vegada, ho ha fet a la Llar d'Ancians de Palma.
El conseller d'Assumptes Socials, Guillermo Sánchez, ha comentat que es tracta d'una teràpia que se seguirà aplicant a les residències de l'IMAS a causa dels bons resultats que té.
Es una actividad innovadora que se inició a principios de año. Hicimos prueba piloto antes en centros de promoción de la autonomía personal y ahora ya en 4 de las residencias, y ampliaremos a la totalidad, pues ya podemos hacer esta actividad, que es una actividad de conexión emocional. No solo hacemos trabajo asistencial con las personas que residen en nuestras residencias, sino que tratamos de incrementar su bienestar. También conectan muy fácilmente con ellos, pues eso, emocionalmente es una terapia que funciona y que seguiremos incrementando y aplicando en el IMAS.
Sílvia Barjacova, treballadora social de la Fundació Sorvell, ha explicat la bona rebuda que té aquest programa. Es diu una manera d'activar el cos i la ment dels residents.
Hi ha molta gent que quan arriben a aquesta edat pues, tampoc no se pot moure, no se pot expressar, per tant, el contacte amb escales es estimula molt a nivell sensorial, a nivell cognitiu.
Que els cans fan companyia és una realitat. Escolta'm na Catalina i na Joana, residents de la llar d'ancians, encantades amb aquesta activitat.
Ah, sí, sí, jo m'agraden molt els canets. Relajament i està molt bé.
Oh, els canets ens porten, com diria jo, un benestar, i mos calma, calma.
D'aquesta manera, l'IMAS pretén no només fer teràpia ocupacional a la residència, sinó també fer un treball emocional de qui resideixi.
Canviem de qüestió, dèiem també en titulars, el derelicte de Ses Fontanelles ja és completament fora de l'aigua. Avui matí ha finalitzat l'extracció de la darrera peça de l'embarcació, que es va enfonsar fa 1.700 anys. Ara comença una llarga etapa de conservació i restauració d'aquest patrimoni.
Amb els primers rajos de sol i després d'elevar-la amb un globus de flotació, la peça està remolcada en bones fins al Club Marítim Sant Antoni de la platja. Allà, una grua ha dipositat l'estructura damunt un camió gòndola que l'ha duita fins al castell de Sant Carles, on romandrà un any i mig dins les piscines de dessalatge. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Conèixer una part molt important de la nostra història, de la nostra identitat, de les corrents marítimes que hi havia en aquell moment i també una part comercial.
Un cop dessalades les parts, les fustes es duran a Cartagena, on es tractaran, i en paral·lel es podrà fer l'estudi d'aquesta fita de l'arqueologia subaquàtica de la Mediterrània. Miquel Àngel Cau és el codirector científic del projecte.
Hi ha troballes molt espectaculars. Hi ha cistells de fibra vegetal encara conservats intactes, han sortit 4 àncores del vaixell in situ, i sobretot una sorpresa mayúscula, perquè és una peça molt, molt estranya, és que han trobat ses veles de l'embarcació.
Que són d'allí molt deteriorades i que se sap que estan fetes de pedaços units. També àmfores intactes, vaixella fina decorada, restes de fauna, etc. Durant 4 mesos, de dilluns a diumenge, s'ha treballat en les feines d'extracció que s'han fet de dalt a baix i de l'exterior cap a l'interior del vaixell. Al novembre, una exposició a la Misericòrdia permetrà conèixer de prop els secrets d'un dels derelictes tardoantics més ben conservats i més rellevants de la Mediterrània Occidental.
I a la plana política, la valesa de Llucmajor, Xiscar Lascola, ha anunciat que no es presentarà com a candidata del PP a les pròximes eleccions del 2027.
Lascola destaca que l'any que ve complirà 16 anys en política des que el 2011 va començar a ser regidora de l'Ajuntament de Llucmajor. En aquest sentit, considera que és el moment de tancar aquesta etapa i, per això, després de consensuar la seva decisió amb la família i amb el partit, no optarà a la reelecció. Segons la valesa, la política municipal necessita renovació, noves idees i noves energies. També assegura que la legislatura està sent difícil i complexa i reconeix que no sempre ha encertat i que ha comès errors.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la xava, era rosa i llarga fins als talons. A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la
I Maria Àngels Eixartell serà la dama dels cossiers de les festes de la patrona de l'any que ve. Va ser elegida en el sorteig que va tenir lloc ahir vespre al Casino de Pollença.
La sort ha fet que Maria Àngels Eixartell esdevengui la dama dels cossiers de Pollença de l'any 2027. Es va imposar la resta de candidates, que enguany han estat 68. Algunes fa anys que ho intenten, però altres ahir. Era la primera vegada. Escoltem les aspirants, Aina Gual i Marta Coll, i el coordinador dels cossiers, Pep Aguiló.
És el primer any, un poc nerviosa, però bé, ja venc a posar, i si no, l'any que ve, ja sé que és molt complicat, però bé, anar provant.
Durant tot el dia no, però quan falta una horeta per venir, sí que un poquet de mal de panxa sempre tenim.
Les al·lotes se poden presentar tant d'anys vulguin, fins que surtin,
Per ser dama nou més calça de Pollença i tenir 18 anys, na Maria Àngels s'hi ha presentat els darrers 6 i a la sisena ho ha aconseguit.
No m'ho crec, perquè, no sé, és algo que tothom li fa il·lusió i totes les alates de Pollença li fa llanes. I enguany era l'any que he dit tamateix no ben nerviosa, perquè hi ha tanta gent que ha de veure més gent, que dic tamateix, mai se sap, eh? I dic, és que no m'ho crec, encara no m'ho crec.
Ara té tot un any per preparar-se i el 2027 estarà ben acompanyada.
Jo no he ballat mai, jo sempre li he dit, quan tu l'any que surtis, jo ballaria amb tu, i així serà, i estem molt contents.
Jo el que intentaré fer és acompanyar-la quan entreni, quan ensalli i en tot el moment possible.
Abans que Ana Maria Àngels pugui ballar, però ho farà n'Àngela Font, que serà la dama a les festes de la patrona d'enguany.
Ana Maria, robadora del meu cor, ses dames seves...
I doncs l'elecció de la dama per les festes de la patrona de l'any que ve. Arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Ràdio Ara. Arriba als esports.
Ana Maria, robadora del meu cor.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Parlem, arrenquem amb l'afició del Reial Mallorca que esclata contra els preus dels abonaments per la pròxima temporada.
El curs 2026-2027 per al mallorquinisme comença ja amb mal peu. L'entitat vermella ha posat en marxa avui migdia, sota el lema Volen sentir, la campanya de socis per al proper curs a la segona divisió, amb una rebaixa d'un 20% respecte a la de la temporada passada. Uns preus que van dels 180 als 535 euros pel que fa a les renovacions i dels 265 als 830 euros a les noves altes i que han provocat malestar entre els aficionats del Mallorca. Dels tres equips que han descendit a segona divisió enguany, és el Mallorca qui ha fet una rebaixa més petita als abonaments. Pel que fa a l'Oviedo, l'abonament més car de 490 euros i en el cas del Girona, les rebaixes han arribat al 50% i l'abonament més car són 625 euros. Els abonats mallorquinistes poden renovar el seu carnet des d'avui fins dia 17 de juliol. Després, del 21 al 24 del mateix mes, es podran sol·licitar canvis o millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la venda lliure d'abonaments. Un abonament que inclou l'accés als 21 partits de Lliga que disputarà el Mallorca a Sant Moix, els partits de la Copa del Rei, així com el trofeu Ciutat de Palma del dia 5 d'agost contra el PSG i el darrer amistós que es disputarà abans de l'inici de Lliga. D'altra banda, uns hipotètics play-offs d'ascens a primera divisió no estan inclosos en aquest abonament i una de les novetats és el retorn de l'abonament en format físic. Els socis el podran demanar una vegada iniciada la temporada, tot i que no serviran per accedir a l'estadi els dies de partit.
I tot això quan falta una setmana perquè el Mallorca comenci la pretemporada.
El dilluns, dia 6 de juliol, els jugadors se sotmetran a les proves mèdiques. Mentrestant, continuen les sortides de la plantilla. La darrera ha estat la de Takuma Asano. El club ha confirmat que l'atacant nipó, que demà acaba contracte, no renovarà amb el club i partirà al Sanfrecce Hiroshima de la primera divisió japonesa. Les dues temporades que Asano ha jugat a Sant Moix ha disputat un total de 46 partits i ha marcat 3 gols. En la sortida del japonès ja són 5 els futbolistes que no participaran en el retorn de Mallorca a la segona divisió. Vedat Muriqi, Pablo Maffeo, Kai Larin, Omar Mascarell i ara el darrer Takuma Asano. De noves incorporacions a la plantilla encara no n'hi ha hagut cap.
I qui també ha presentat la seva campanya d'abonats és l'Atlètic Balears.
El conjunt blanc i blau, sota el lema Sempre Fidels, ha posat en marxa la campanya per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà el pròxim dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. I més apunts pel que fa al futbol de les Illes Balears, perquè la penya esportiva ha anunciat el fitxatge del porter Edu Frías procedent de la Societat Esportiva Eivissa i també a la segona federació, però femenina, el Balears ha fet oficial la renovació de la davantera Ixiar Puy.
Al Mundial ja tenim el primer classificat per als vuitens de final.
El Canadà ha avançat a la ronda següent de la Copa del Món. La selecció canadenca es va imposar ahir vespre per 0-1 a Sud-àfrica en el primer partit de 700 de final. Un gol de Stephen Eustaquio al minut 92 va evitar la pròrroga i va classificar el Canadà a uns vuitens de final d'un Mundial per primera vegada en la seva història. El jugador mallorquinista Kyle Larin no va jugar cap minut i avui tenim dos partits més de 700 de final. A les 7 del capvespre, Brasil contra Japó, i a les 10 i mitja del vespre, Alemanya contra el Paraguai. Ja a la matinada, a les 3 de la matinada, Països Baixos contra Marroc del mallorquí Xavi Riad. I el torn d'Espanya serà dijous a les 9 del vespre contra Àustria. El combinat nacional, que va realitzar ahir sessió de recuperació, es tornarà a exercitar avui hora baixa a Chattanooga, i dos jugadors amb els quals Luis de la Fuente no podrà comptar per al pròxim partit són Nico Williams i Jeremy Pino. D'una banda, el jugador de l'Atlètic Club té una lesió muscular a l'adductor dret i, d'altra banda, el canari s'ofreix un esguins acromioclavicular a l'espatlla esquerra. Tot i així, la bona notícia és Víctor Muñoz, perquè l'estrena de Liverpool està pràcticament recuperat dels seus problemes musculars i té opcions d'estar disponible per al partit de dijous.
En futbol, sala Xiscolillas Balears, Palma de Futsal ja té millor jugador de la temporada.
Fabinho ha estat guardonat amb el premi al millor jugador del curs 2025-2026, elegit mitjançant la votació dels mitjans de comunicació. El club ha organitzat avui migdia un acte per fer el lliurament d'aquest reconeixement individual en què Fabinho ha estat el gran protagonista de la cita. Escoltàvem Fabinho.
Llegar en dos finales y acabar con el subcampeón no es lo que queríamos, pero creo que sacando la Copa de España, creo que la Copa del Rey, llegamos todos entre los cuatro, que es lo más importante, que es el objetivo. Bueno, muy feliz por todo que ha hecho en la temporada, una vez más. Y bueno, agradecer a mis compañeros, al staff, todo, que sin ellos esto no sería posible. Y bueno, a todos los otros que votaron. Y bueno, muy feliz.
En motociclisme, a Moto2, Izan Guevara ha quedat a les portes del podi.
El Gran Premi dels Països Baixos a Assen, el pilot mallorquí va entrar en quarta posició a 2,79 segons del colombià David Alonso, guanyador de la carrera. Tot i no pujar al podi, Izan Guevara va sumar 13 punts i continua segon a la general amb 128. El pilot de Sindioteria s'ha mostrat satisfet.
La verdad que contento porque empezamos muy mal el viernes con cero sensaciones con la moto. Pero bueno, yo contento con mi carrera. Al final una cuarta posición sabe mucho después de cómo empezamos. Así que agradecido al equipo por el trabajo que ha hecho y básicamente hemos resurgido un poco de las cenizas porque estábamos un poco mal.
Pitjoraren les coses a MotoGP per a Joan Mir, que va caure a la primera volta. El pilot palmassà s'ha mostrat autocrític perquè es veia amb opcions de lluitar pel top 8.
No sabem per què ha caigut, perquè he perdut grip de la roda de davant i això pues, ha derivat a una caiguda que no he entès. Això no és la primera vegada que passa bastant. Crec que l'important en aquestes situacions és no donar moltes voltes.
I també la categoria reina, Augusto Fernández, va sobreviure a tots els contratemps i va aconseguir una 15a posició que li permet sumar un punt.
En general ha estat un cap de setmana bastant dur per nosaltres. No m'ho han trobat gust en cap moment. Carrera dura per tot esperar el Yamaha. No m'ho han de rendir tampoc enguany, en sobretot enguany, perquè és la base per començar l'any que ve d'una manera millor i amb una moto millor.
En bàsquet, no va baixar l'Estia Menorca de la primera FEB.
El club menorquí ha anunciat avui l'adeu de Jalen Cohn, un dels ídols de l'afició de Vintalfa. El base nord-americà tanca l'illa un cicle de dues temporades i en la d'enguany Cohn ha fet una mitjana de quasi 7 punts per partit, una no continuïtat que s'afegeix a la dels jugadors Emmanuel Wemby, Spencer Littleson i Jaume Lobo. I precisament aquest darrer ha fitxat pel Figuí Mallorca també de la primera fe. L'esport català és el tercer fitxatge de l'equip dirigit pel nou tècnic Àlex Formento. I pel que fa a l'altre equip de la categoria, el Palmer Bàsquet, el seu capità, continuarà al club. Joan Feliu, de 27 anys, és tot un referent d'un palmer que vol créixer la primera FEP.
Yo estoy muy contento de estar aquí. Tengo un año más. Esperemos que siga siempre que pueda en este club. Y ahora sí, pensar en cómo reforzar el equipo y en cómo afrontar la temporada que viene. Sí, yo espero hacer lo mismo de siempre. Entrenar a tope, después en los partidos ayudar lo máximo posible al equipo. Considero que he terminado bien esta última parte de la temporada y espero empezar igual la que viene.
Pel que fa a incorporacions, només s'ha anunciat el fitxatge de Kevin Torres procedent del Clavijo de la segona FEB i de moment no hi ha substitut a la banqueta per reemplaçar Juan Idiez, nou tècnic del Caja 97 de Sevilla. I a la segona FEB, Ale Jaro torna al Clas Bàsquet Sant Antoni després de dues temporades al Benicarló.
I acabam amb uns breus apunts multiesportius.
En tennis, avui ha començat Wimbledon i demà serà el torn del santanyiner Jaume Munar, que s'enfrontarà a l'argentí Francisco Cerúndolo. I en natació, Hugo González de Oliveira tanca el campionat d'Espanya de natació amb una medalla d'or i una de plata, mentre que Estela Tonraz ho fa amb una. El mallorquí es va proclamar ahir subcampió d'Espanya als 100 metres braça i als 50 metres Papallón, una bona actuació que se suma al títol de campió d'Espanya aconseguit dissabte als 200 metres esquena. Per la seva part, Estella Tonraz va acabar cinquena a la final dels 50 metres esquena i dissabte va penjar-se l'or als 200 metres esquena.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest es confirma com la més ambiciosa de la història del festival, amb més de 160 títols i 300 convidats. Les entrades s'han posat a la venda fa tot just una hora, les dues, després que avui migdia l'Acadèmia de Cinema de Madrid s'hagin revelat tots els seus secrets. I d'entre tota la taringa de noms propis, destacam Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Alexandra Desplat, Gael García Bernal, Fernando Trueba o Jaime Chavarri.
Que se sumen els que ja s'havien anunciat fa uns dies, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, que, recordem, presentaran a la gala de clausura, dia 2 d'agost, la seva pel·lícula El ser querido. Serà també aquest vespre quan Desplat, el gran compositor francès, reconegut per obres com El curiós cas de Benjamin Button o El discurs del rei, rebi un dels Masters of Cinema d'enguany. El dia abans l'haurà rebut Gael García Bernal, de qui es podrà recuperar, i Tu mamà també, que enguany celebra 25 anys. Dimarts serà el torn de l'actriu i cantant danesa Dirholm, noms propis, moltes estrenes, una festa enorme, per la qual cosa Jaume Ripoll, director de l'Atlàntida, espera que es batin enguany tots els rècords.
Un festival on volem tornar a reivindicar aquest claim que vam acunyar l'any passat, que és l'estiu de la teva vida. Espero que ho sigui, espero que sigui l'estiu de la vida de molts espectadors, tant de bo més de 45.000, que va ser la xifra l'any passat, que s'apropin a les 7 seus de Mallorca i després que segueixin el festival a Filmin. I used to lick cream of strawberries in the summer.
Maybe I'd feel dad. No hi mancarà tampoc el tenent balear ni un reconeixement ben especial al que es farà a Rafael Ruiz. És l'home que, diuen, pintava pel·lícules. Era qui durant gairebé mig segle va fer de les cartelleres dels cinemes de ciutat un art efímer que encara recordem i que el fa mereixedor del Premi Illa de Cinema. 10 dies d'estrenes, de música, de propostes especials, com un cicle dedicat a Theo Angelopoulos i tot amb un bessó que cada vegada pren més força.
El festival aquest any tindrà una secció oficial internacional cada vegada més potent, amb obres com, per exemple, Eruption, la nova pel·lícula de Charlie XCX, i una edició premier també molt potent, on comptarà amb la presència de, per exemple, David Lowery, el director de Mother Mary, de la que es farà l'estrena per tota Espanya a l'Atlàntida.
També hi haurà temps pels trens, això és, les tendències en projectes innovadors com ara Castration Movie. És una pel·lícula de 12 hores de metratge dividida en 5 capítols que s'emetran durant 3 dies. També hi haurà espai, esclar, per les pel·lícules documentals a la secció Arts.
Tindrem documentals destacadíssims d'autors com Salman Rushdie, Siri Hustvedt, John Berger, Mariana Enríquez, Annie Ernaux, Milo Manara, Mark Cousins o Barbara Hammer. És a dir, noms propis de primeríssim nivell, tots ells documentals que es podran veure al festival.
L'Atlàntida no oblida dels clàssics i a banda de I tu mamà también, de la qual escoltem la banda sonora, recupera El desencanto de Jaime Chávarri i Mientras el cuerpo aguante. És un llargmetratge pràcticament desaparegut de Fernanda Trueba que va rodar Sóller l'any 1982. En fi, tot plegat, 10 dies d'oferta amb entrades que volen i que, com dèiem, ja són a disposició del públic a la pàgina web del festival.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 29 de juny. El projecte de l'antiga presó de Palma comença a prendre forma. Cort conservarà l'edifici central per reconvertir-lo en un coallotjament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La instal·lació es convertirà en una residència professional en diferents tipus d'habitacions i espais comuns destinada a metges, policies, investigadors i altres serveis públics essencials. Mig centenar d'unitats seran per estades curtes i la resta, 89, per a períodes de temps més llargs. Un format que, segons el consistori, permetrà respondre a la demanda específica de col·lectius que no venen aquí a les Balears per dificultats per trobar un habitatge assequible. Les obres està previst que comencin l'any que ve i es perllongaran un any i mig. Jaime Martínez és el Bala de Palma.
El que feim d'allò que durant més de 2 dècades ha estat un espai en desús absolutament degradat amb una administració que mirava cap a un altre costat, doncs ara duim el projecte per convertir-lo en solucions habitacionals, en zones també de convivència.
Formentera torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants.
Amb les darreres embarcacions arribades aquest cap de setmana ja són 45 els menors que romanen a l'illa. La falta de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell de Formentera. Ara demanen auxili al govern balear per habilitar nous espais.
El Consell de Ministres Extraordinari d'aquest dilluns aprova un reial decret llei que inclou una mesura clau per les illes.
Es tracta de la revisió de les quanties per residència que cobren els funcionaris de l'Estat destinats a les Balears, un pas important de cara a compensar l'elevat cost de vida a l'arxipèlag. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social.
Esta modalitat va permetir al personal laboral de l'administració acceder a la jubilación parcial hasta 3 años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y siempre que se formalice un contrato de relevo. El Real Decreto Ley incorpora, además, una disposición adicional que habilita la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Illes Balears.
A Mallorca, després de 4 mesos de feina, s'ha extret la darrera peça del derelicte enfonsat davant ses Fontanelles ara fa 1.700 anys.
Un equip de 15 persones ha fet feina sense descans des del mes de març per recuperar l'embarcació sencera. Ara totes les restes de l'embarcació romandran submergides en una piscina de desalatge durant aproximadament un any i mig. Després, les fustes es duran a Cartagena, on es tractaran, i en paral·lel es podrà fer l'estudi d'aquesta fita d'arqueologia subaquàtica a la Mediterrània. Miquel Àngel Cau és el codirector científic del projecte.
Hi ha troballes molt espectaculars. Hi ha cistells de fibra vegetal encara conservats intactes, han sortit 4 àncores del vaixell in situ, i sobretot una sorpresa majúscula, perquè és una peça molt, molt estranya, és que han trobat ses veles de l'embarcació.
Avui un nou sisme de magnitud 4,2 ha tornat a sacsejar el nord de Veneçuela.
La rèplica ha obligat la gent a abandonar domicilis i aturar tota activitat, fins i tot el rescat. El terratrèmol s'ha produït a només 10 quilòmetres de l'est de La Guaira, que és un dels estats més afectats. Mentrestant, el Ministeri d'Exteriors ha rebaixat a 138 els espanyols encara desapareguts i la xifra de morts espanyols, en canvi, es manté en 17 confirmats. És el darrer balanç d'una catàstrofe que, de moment, ha deixat 1.450 víctimes mortals i 3.150 de ferides.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.